COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia. Com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en COPE a Lleida. Puntuals, com sempre, són les 12 i 20 minuts. Avui dimarts. Sabor de dilluns, però dimarts, eh? Estem a 25 de juny del 2019, una setmana en la que culminarem ja tot el mes de juny. La setmana vinent ja estem a juliol, però clar, no cal que avancem a aconteixements. Hores d'ara, 29 graus a la ciutat de Lleida. Jo crec que és la informació més esperada d'aquests darrers dies, després de que tant a nivell nacional, televisió, ràdios, però sobretot a través de xarxes socials, ens hagin estat doncs bombardejant amb la onada de calor i el pols del desert que arriba tot junt i que arribarà a xifres històriques de calor a l'interior. Parlem de Lleida, sobretot, de la plana de Lleida. I sí que és cert que ve una onada de calor. De fet, que les temperatures pujaran molt. Ara bé, veurem si finalment s'assoleixen aquests 44-45 graus que he vist ja publicat avui, que arribarem a la ciutat de Lleida divendres o dissabte, o ens quedem a 40-42, que seria una barbaritat. Que ve calor, està clar. Veurem la xifra. Mira, per això avui el que farem és, després, parlar amb l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, que ens explicarà més, de manera més fina, doncs què ens hem d'esperar per aquests propers dies. Però ja t'avanço una cosa. Evita l'exposició solar a les hores centrals del dia, és a dir, a partir de les 12 de la 1 fins a les 6 o a les 7 de la tarda, ni surtis a fer esport. Si pots estalviar sortir al sol, molt millor, i si has de sortir, escolta, tapat, gorra, busca les ombres, etc. I després hidratar-se. Hidratar-se no són begudes alcohòliques, no són refrescos, és aigua. Aigua, i a més, s'ha de beure sense tenir set. Aquesta és la gràcia, perquè si no ens deshidratem rapidíssimament, i amb altres onades de calor hem hagut de lamentar bastantes pèrdues humanes, bastantes morts. Per tant, anem a evitar-ho. S'ha de beure. Escolta, cada hora un got d'aigua, que no costa res. Un got d'aigua, cada hora, i no passa res. I veus que el cost t'ho agraeix. En fi, va, que buscarem la previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Estem a dimarts, farem un truc a l'Armando Álvarez, i avui parlarem del comerç local, i ho farem amb el director de Serveis Territorials d'Empresa i de Coneixement, el Ramon Alturo. A més, obrirem la finestra dels records, la del Joan Bellmunt. A partir de la 1, Nacional 240, parlem de cuina, parlem també amb la doctora Torrejón. I a 2:15, avui és la tertúlia dels polítics, amb un Ajuntament de Lleida pràcticament perfilat. Veurem què n'opinen avui a la taula de la tertúlia dels polítics. Íñigo Jiménez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. A Lleida tenim el cel poc ennuvolat o clar i pols en suspensió. Les temperatures pugen lleugerament i tenim vent de l'est i sud-est. Demà, atenció, perquè arribarà la onada de calor a causa d'una massa d'aire tropical procedent del nord d'Àfrica. Tindrem el cel serè i pols en suspensió, per tant, les temperatures pujaran molt. Arribarem a 40 graus a Balaguer, 39 a Lleida capital, 37 a Tàrrega, 36 a la Seu d'Urgell i 34 a Vielha. Per tant, molta precaució. I acabem amb el vent que bufarà des de l'est. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo.
COPE Lleida. Estàs informat.
Nosaltres, de moment, hem de començar parlant de successos. Un ferit greu i un de lleu en un accident entre dos camions a la A2 a l'alçada de Cervera. Un dels vehicles ha embestit l'altre pel darrere. I parlem d'incendis. Mira, bé, la calor, pujada de temperatures. Evidentment, les condicions a la natura són més propícies per tenir incendis, però ull, perquè és que la major part són negligències. Alguns de provocats i d'altres, perquè encara hi ha gent, encara hi ha fumadors, que tiren la borilla per la finestra. És que jo recordo campanyes de la Direcció General de Trànsit dels anys 90 que ja ens advertien d'això. Fa 20 anys que ens ho estan dient. Doncs encara hi ha incendis provocats per una borilla tirada des d'un cotxe en marxa. En fi, parlem d'incendis. Va, controlar l'incendi que ha cremat 30 hectàrees de vegetació forestal i agrícola entre Nalec i Rocafort. 10 dotacions terrestres dels bombers segueixen remullant la zona afectada. També va quedar ja estabilitzat ahir l'incendi agrícola a Biosca, que va cremar 16,6 hectàrees. El cap de setmana, Diumenge, a Maials va quedar controlat l'incendi forestal. Van cremar 27,5 hectàrees. Els agents rurals apunten que l'origen seria una negligència, és a dir, una burilla tirada des d'un vehicle. També vam tenir incendi, que es va controlar rapidíssimament, a la vegetació del turó de la Seu Vella de Lleida. Com que tots anem amb una càmera a la butxaca avui en dia, una càmera connectada al nostre telèfon mòbil, doncs a través de les xarxes socials es van poder veure moltíssimes fotos. La veritat és que al ser vegetació seca, les flames i la focarada va ser intensa, però els bombers ho van poder controlar. Dèiem això de les negligències perquè la negligència és la principal causa dels 44 incendis forestals registrats enguany a Lleida, mentre 8 han estat intencionats. Ulla, estem parlant de 52 incendis, dels quals 44 són de negligències i 8 d'intencionats. La demarcació acumula fins al juny gairebé els mateixos incendis de tot l'any 2018. A veure si entre tots podem fer que aquesta xifra baixi, baixi. I ara, si obrim la plana política, tenim pràcticament perfilat l'Ajuntament de Lleida, però sí que hi ha una notícia que ha transcendit, i és que els regidors es baixaran un 4% el sou. Així, l'alcalde, per exemple, passarà de cobrar més de 5.000 euros al mes, bruts, a cobrar-ne 4.806. De 5.000 a 4.806. Diu Esquerra que, concretament, la número 2, Jordina Freixanet, ha argumentat que aquesta decisió la fan perquè l'Ajuntament està clarament endeutat i que hem de ser acurats i exemplars en la despesa. Freixanet va assenyalar que aquesta reducció suposarà un estalvi de 100.000 euros i va afirmar que els servidors públics estan al servei de la ciutadania i que s'ha de ser conscient de la realitat social. L'alcalde, com dèiem, passarà de cobrar 5.006 euros a cobrar-ne 4.806. Dic jo, eh? Digueu-me boig. Però si al final ens estan dient que la política no ha de ser... Primer, que la política no ha de ser un negoci, que la política no ha de ser una professió, que ha de ser vocacional, que és per servir al poble, doncs escolta, que un polític cobri el sou mínim interprofessional. És just? Són els polítics els que posen que el sou mínim sigui un. I hi ha molta gent, per desgràcia, cobrant aquest sou i havent d'arribar a final de mes i en molts dels casos mantenir una família. Doncs, home, si volem donar exemple, que em sembla molt bé, fiquem-nos el sou mínim interprofessional, els polítics. Però no. Escolta, 4.806 euros amb la reducció, eh? Mensual. Per cert, que ja està tancat la Revetlla de Sant Joan, evidentment. Ja va ser la nit de diumenge a dilluns. A Lleida, 20 ferits durant aquesta Revetlla de Sant Joan. I l'ocupació a les comarques de Lleida va superar la previsió inicial del 95%. Els càmpings del Pirineu i els allotjaments de turisme rural de tota la demarcació van penjar el cartell de complert. Va haver la baixada de falles, entre d'altres a Boí i a Pont de Suert, entre d'altres, i en seguida ven aquests propers caps de setmana. En fi, que parlem d'esports, com sempre ho farem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
Com més t'esforces, més sort tens a la vida. Oi que sí? El mateix li passa al nou Tucson, que gràcies al treball i la innovació de Hyundai uneix la tecnologia més nova en seguretat amb un disseny únic. I com que la sort crida la sort, ara també tens el Hyundai Tucson híbrid amb etiqueta Eco. A què esperes? Puja. La teva recompensa ha arribat. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
I aquest mes de juny, aprofita't els descomptes dels nostres Mood Days de Hyundai, finançant amb Banco CTLMSU.
Doncs sap que parlem d'esports, estem a punt d'arribar a 1:15, de seguida truquem Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, però abans parlem d'esports i parlem d'hoquei. El porter Pol Besora és el tercer fitxatge de Lleidanet del Picat de cara a la propera temporada, en la qual l'objectiu de l'equip serà lluitar per l'ascens a la Hockey Lliga, en la qual aquest any s'hi van quedar les portes. Pol Besora procedeix del planter de Lleida Llista, com els dos anteriors fitxatges, Raúl Fernández i Pol Mestres, i afrontarà la seva primera temporada com a sènior. En aquesta passada campanya, Besora ha compaginat l'equip júnior del Llista amb el que juga a Nacional Catalana. S'incorpora al Picat per ser el segon porter. I en bàsquet, Shaquille no continuarà amb el Força Lleida. Les pretensions econòmiques del pivot han estat un obstacle insalvable perquè renovi pel Força Lleida. Jurant i Fol també busquen altres destinacions al mercat.
En unos minutos les vamos a dar todos los detalles. Uno de cada cinco niños sufren obesidad y también vamos a hablar de encuestas y de lo que nos influye.
Con esta campaña Caritas ha presentado las acciones.
Información los siete días de la semana. Al día en 13.
El único seísmo bueno es el seísmo con el que ahorras.
¿Ah, que sí?
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien, ni nos enteramos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, és moment en el que ja hem escoltat la previsió que ens ha donat l'Agència Estatal de Meteorologia, però, clar, portem ja tot un cap de setmana llarg parlant del temps, del que ve, del que serà extraordinari, que ull, que... Us en recordeu quan al desembre ve les primeres nevades o al novembre que tothom parlem del fred? Doncs ara tothom parlem de la calor, però és que, clar, ve una onada de calor que ens diuen que serà altíssima. I per això jo he volgut parlar amb el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Bueno, primer de tot, escolta, doncs felicitats. Sí. Estàs divertit.
Bueno, estem molt a sobre i hem tingut que treballar tot el cap de setmana, dissabte, diumenge, dilluns, perquè...
Això també tinc raó.
Aquesta, bueno, però si t'agrada el que fas, pues mira, és més llevadero.
Escolta, Armando, doncs, què hi ha, és a dir, ens estan donant xifres, que la gent ens quedem molt amb les xifres de 43,
són,
44.
Són tremendes,
que vindrà
xifres.
Que vindrà calor, ho tenim clar.
Sí. L'onada de calor principalment començaria demà. És una massa d'aire africà, del Sàhara, molt seca, i de procedència continental, amb pols en suspensió. De fet, ja avui, si mirem, si n'hi ha una visibilitat molt gran, no es veu el Montsec tant, no es veu el Montmaneu des del sud de Lleida, cap a Maial, no, està més enterbolida l'atmosfera. Està arribat pols en suspensió i aquesta massa d'aire africà que començaria demà i sembla que es perllonga fins a l'1 o potser 2 de juliol. Les temperatures... Claro, són molt, molt aproximades, però ens estan donant unes xifres que al mes de juny mai s'havien vist. I fins i tot podien superar el rècord històric de Lleida, que és de 43 graus, que es va donar el 7 de juliol de l'any 82, 1982 i 2015. Podrien fins i tot superar-lo divendres i dissabte, que serien la punta màxima de calor. Sí, veiem temperatures de 44, en algun moment de 45, i me porto les mans al cap.
Són xifres altíssimes,
no,
Armando.
No has vist mai... És que a Lleida, a la Vall de l'Ebre, a l'interior, n'hi haurà doble, una superposició de la intensa radiació solar que n'hi ha entre el 15 de juny i el 15 de juliol, que és la màxima de l'any, i a més aquesta massa d'aire africà. Aquesta suma fa que les temperatures puguen ser més altes. Recordem que Lleida, la més alta, s'ha arribat sempre a principis de juliol, quan la radiació també és molt alta. I aquesta suma fa que a la Vall de l'Ebre sigui la zona més càlida de tota la península ibèrica durant els propers dies, no? Més que a línia de la costa, perquè la temperatura de l'aigua del mar encara no és prou càlida i l'aire que està a sobre pues està més suau. És a dir, hauríem d'anar als cims del Pirineu o arran de costa per trobar temperatures més suaus. Mm-hmm. És probable que a nivell de la costa pues, siguin 30 i pocs graus de temperatura màxima, mentre que aquí a l'interior puguen arribar 4 o 5 dies de 40 graus. Clar. Lo qual, al mes de juny, mai ha passat. En 79 anys que tenim de dades.
En 79 anys. Escolta, estem parlant de dues coses. Una és el pols del desert que està arribant, sí, que ja ens has dit que ja està arribant, sí. I que ja el tindrem aquí a sobre.
L'atmosfera, que és que ara cop el cel serà menys blau, serà més terrós, més blanquinós. Això vol dir que n'hi ha aerosols, partícules en suspensió.
No hi ha previsió de pluja, no?, aquests propers dies.
Això també diuen que podia frenar una mica l'ascens de la temperatura si s'intervoleix molt, perquè el sol, la radiació solar seria una mica menys intensa. Ah. És l'únic que ens podia frenar una mica l'ascens de les temperatures. Però aquesta època de l'any la radiació solar és molt intensa, el sol cau a 70 graus a les 2 de la tarda, que és el migdia solar, i si se suma l'arribada d'aquesta massa d'aire més càlid, que es nota molt a 1.500 metres d'alçada, que de procedència africana, pues aquesta suma fa que les temperatures siguin més altes que al ran de costa, i doncs, clar, la ran de costa està una mica frenada per la influència marítima, que en aquesta època de l'any l'aigua del mar encara estarà al voltant de 20-21 graus, 19, 18 a la Costa Brava. Clar, si això passés a l'agost l'aigua del mar està a 26 graus, és força més càlida que 5 graus més càlida que actualment.
Clar. Molt bé. Escolta, Armando, divendres et tornaré a trucar. Divendres sí, és d'aquí 3 dies.
Sí, sí, perquè divendres quanta és la punta màxima.
Quanta estona et guardo de minuts de ràdio? Quanta estona et necessitaràs per explicar-ho?
Això és una mica sobre la marxa en funció de la notícia, no?
No, però s'espera que divendres sí. I dissabte sigui el punt més
àlgid de les temperatures. A veure, ens podrem equivocar de 1, 2 o 3 graus, però de que farà calor, això és seguríssim.
Això està clar que sí, molt bé.
I recordem a tothom hidratar-se, beure molt i sovint. Pot ser no molta quantitat, però molt sovint.
S'ha de beure sense set.
La gent gran.
S'ha de beure de manera regular durant tot el dia, sense esperar el moment de tenir set.
No caminar molt o no fer esport durant les hores més càlides del dia, que en el cas de Lleida són més tardanes, entre les 2 i les 6 de la tarda.
Molt bé.
Les temperatures màximes es donen al voltant de les 5 de la tarda.
Armando Álvarez, meteoròleg, gràcies per estar amb nosaltres. Seguirem en atenció tota aquesta informació i divendres a veure què ens expliques.
Tornem a parlar.
Gràcies, Armando.
Gràcies a vosaltres. Adéu, bona tarda.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado de 10 a 1 y de 5 a 8 y media.
A Pintura Slab Perat trobaràs tot tipus de pintures. Pintura a la tissa i la gamma més extensa en papers pintats. A més, t'ajudem a crear el teu ambient amb assessorament professional. Demana'ns pressupost de pintura i empaperat sense compromís. Pintura Slab Perat. Som a Capon, carrer Riu Ter 12 i al telèfon 973-200-026.
Agua buenísima por el grifo, el de Osmotic Cero, el único que no tira agua al desagüe para producir agua tratada. Osmotic Cero, aprovecha toda el agua. No tires agua potable al desagüe con otras osmosis. Solo Osmotic Cero aprovecha 100% el agua. Hoy con un 20% de descuento y financiación sin intereses. 900-208-208, osmoticcero.es.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I tal i com hem recordat avui a l'inici del programa, aquest dimarts toca parlar del comerç local i avui hem volgut tenir un convidat que jo crec que ens aportarà llum en el present i en el futur immediat del comerç local, perquè està bé que en parlem de totes les vessants. Avui està amb nosaltres el director dels Serveis Territorials d'Empresa i Coneixement a Lleida, el Ramon Alturo. Ramon, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
A tu no cal que et digui... Bueno, el Ramon el tracto de tu perquè fa anys que ens coneixem.
Només faltaria,
i en el seu moment ja li vam preguntar. El que passa és que ara fa dies que no parlàvem. Dic, Ramon, a tu no cal que t'expliqui la importància avui en dia, tot i que estiguem al segle XXI i que les coses canvien, del comerç local amb una societat com la catalana.
Sí, sí, no, evident. És a dir, el comerç és un motor econòmic de capdalt importància, no només a Catalunya, sinó també doncs, en l'àmbit d'aquí de Lleida, de les comarques de Lleida, i per tant doncs, el comerç és bàsic, no? per fer-nos una referència. No? A nivell de Catalunya, per exemple, doncs, suposa una aportació al PIB del 16%, que poca broma, estem parlant de 105.000 establiments comercials en tot Catalunya aproximadament, que ocupen un entorn a vora mig milió de persones, no?, que donen activitat i feina. Per tant, no és parlar de qualsevol cosa. I si estem en l'àmbit de Lleida i comarques, doncs estem parlant d'uns 6.000 i pico establiments que posats tots junts, per fer un símil així, mm-hmm. doncs, de la importància que pugui tenir, doncs, suposaria aproximadament un centenar de camps de futbol, és a dir, tots, diguéssim, amb establiments comercials. Per tant, això és el que representa el comerç. Per tant, és de cabdal importància i d'aquí que cal cuidar-lo i cal, d'alguna manera, doncs, fer que continuï funcionant.
Eh? Entens que hi hagi cert neguit al voltant del comerç local? És a dir, ara hem tingut eleccions municipals, el 26 de maig, de fet, i fins i tot l'Ajuntament de Lleida sembla que ja està encaminat, però encara falta que s'acabi de definir exactament tot el tema de les regidories, però a la campanya electoral se n'ha parlat molt de comerç local, se n'ha parlat doncs, de tots els vessants, és a dir, amb el POUM entremig, perquè ens agrada dir no el POUM, entre altres coses, també defineix una mica cap on aniran els pols comercials dins de la ciutat, però se n'ha parlat moltíssim, i hi ha maneres de defensar-lo o de veure el comerç local. No sé si des de la Generalitat és un problema que no hi hagi una unanimitat als ajuntaments a l'hora de defensar o apostar pel comerç local.
A veure, jo crec que el canvi que s'ha produït ara històric aquí a la ciutat de Lleida, parlant ara de la ciutat, doncs jo crec que afavorirà el que el comerç vagi des d'un punt de vista més en sintonia i més en línia, tots els sectors, perquè bueno, jo he estat molt present aquests dies en els debats que s'han fet per part dels partits i dels partits que en aquests moments entraran a la paeria i per tant doncs tenen, jo crec que el concepte el tenen clar, hi haurà una línia d'actuació jo crec que molt clara i que en definitiva és primera, preservar, potenciar el comerç local, segona, l'eix comercial, és a dir, l'eix comercial i per tant la continuïtat cap al pla de l'estació, que és el que d'alguna manera serviria per dinamitzar i per estirar una mica doncs, aquest eix cap allà, no? I crec que això és fonamental, no? I a l'hora de per exemple, doncs una de les mesures que hi han pres ara és justament la paralització del POUM. Aquest POUM, bueno, pues d'alguna manera establia una sèrie de qüestions, i parlo exclusivament de l'àmbit comercial, de limitacions molt importants, no? Que d'alguna manera no fan o no feien créixer o realimentar el comerç, que és el que es pretén, no? Per exemple, doncs tot el que és a l'entorn del carrer Major, doncs no permeteien superfícies superiors als 800 metres quadrats, perquè hi havia un interès determinat de que si havien d'anar cap a Torres Salses, els volien fer anar cap allà de manera forçada, de manera tal, i això, doncs, evidentment no es pot permetre. Per tant, el comerç genera cohesió, el comerç genera ciutat i el model de comerç genera el model de ciutat. Per això nosaltres des de la Generalitat el que procurem és que el comerç sigui el centre de qualsevol actuació municipal que s'hagi de desenvolupar.
Ara que parlem del comerç local i dels barris i de les grans superfícies, es parla moltes vegades del comerç local, la botiga de barri, per entendre'ns, ho dic per les divisions que tenim a les ciutats per barris, és la botiga del carrer o dels dos, tres carrers al voltant d'on una persona viu. Estem al segle XXI. Té raó de ser el comerç local al segle XXI, el comerç de proximitat, de barri?
Sí, a veure, jo crec que és model de ciutat, això, i és model de cohesió. Perquè, en definitiva, mira, fixi's una cosa, només cal veure, poso l'exemple, carrer Major, eix comercial, el dia i la nit. Durant el dia, diríem, hi ha una activitat tremenda, hi ha un moviment, perquè veus que hi ha comerç, la gent va, els ciutadans van per allà, passegen, compren, tal, i ja forma part d'una tradició, no?, doncs anar per la zona de l'eix comercial, no? I si ens situem a la nit, doncs, pues queda allò pràcticament desert. Si ara no hi fos aquest model comercial, doncs què seria d'aquest eix, no? Què seria d'això, no? Per tant, aquest moment pues, també de cohesió, d'on se troba la gent, d'on estan, d'on conviuen, i pensem una mica doncs, també doncs, en la sostenibilitat. És a dir, hi ha molta gent que no pot agafar un cotxe pues, perquè són grans o perquè estan malalts o per les raons que siguin, i el fet de poder tenir aquest model de comerç de proximitat facilita molt això. Ara bé, Dit això, doncs, el comerç, és evident que estem en uns reptes que són molt importants en aquests moments. Estem en la quarta revolució industrial que diem, que està basada pues, en la tecnologia 4.0, és a dir, la digitalització, perquè ens entenguem, la impressió 3D, són revolucions que tenim nosaltres aquí al damunt, i és evident que el comerç ha de fer també aquesta transformació digital fonamental per adaptar-nos a les nous moments i a les noves situacions, i des de l'àmbit de la Generalitat nosaltres el que fem és ajuts econòmics, és a dir, a través de les associacions de comerciants perquè dinamitzin el comerç i alhora puguin fer doncs, aquesta transformació digital que és bàsica per poder ser competitius. Avui el comerç perquè sigui competitiu hem d'entrar en aquest món digital.
Vosaltres, a través de diferents plataformes, suposo que oferiu també formació, ajuts econòmics...
Efectivament, sí. Nosaltres el que fem, d'aquí que diem molt, que és tremendament important, l'associacionisme. És a dir, que la gent, el comerç, ha d'estar associat i han de tenir les seves associacions. I, per tant, nosaltres el que fem és obrim convocatòries cada any doncs, per les associacions comerciants i, en definitiva, doncs, en funció del pressupost o del que vulguin fer, nosaltres podem arribar fins a un 50% aproximadament de les inversions que facin en aquests sentits, eh? És a dir, el que sigui dinamització, perquè és molt important, el que sigui digitalització, el que sigui formació. Per tant, el que pretenem és que justament acompanyar-lo en tots aquells reptes que la tecnologia actual ens planteja i perquè tinguem un comerç dinàmic, un comerç viu i que sigui capaç d'abordar doncs, aquesta etapa tan complexa que tenim al davant.
Ramon, ara ens està escoltant una botiguera, que porta, jo què sé, anem a posar un exemple fictici, que porta 15-20 anys amb la seva botiga oberta, que més o menys li ha anat bé, però que els darrers anys està notant que està baixant baixant la facturació. I clar, segurament pot estar pensant, molt bé, ara aquest senyor que m'està dient ara aquí, que jo per tenir una web o per digitalitzar-me vendré més... Què li podem dir? Què li podem explicar? Li podem explicar alguna cosa pràctica? És a dir, vosaltres ja heu tractat amb ja heu vist l'abans i el després amb botigues. Realment és efectiu? O sigui, és a dir, el públic potencial o el potencial comprador s'hi fixa en aquestes coses o li influeix d'alguna manera?
Oh, i tant. Mira, jo li posaré ara un exemple senzill que he viscut en un...
Ho dic perquè podem parlar de xifres i tal, però al final, si parlem d'exemples, la gent com a que ens agrada més.
Sí, jo ara li poso un exemple. Un senyor que es dedica amb tota la seva família a la indústria càrnica al Pirineu, al Pallars. I bueno, doncs tenen la seva producció animal de vedells, és a dir, maten, fan la seva carn, el seu producte i tal, no? Bueno, llavors aquest senyor, bueno, es va donar compte de que el seu comerç doncs no acabava pues tampoc d'anar el bé que ell potser desitjaria, no? I al final el que va fer és fixar-se una cosa tan senzilla que avui dia tots ho fem anar, que és un grup de WhatsApp, van a fer un grup de WhatsApp a on té tots els clients, els possibles clients, els no sé què, i tota la gent de per allà, no? Llavors, els hi diu, escolteu, jo demà mato, i per tant, doncs, tindré carn i tindré tal, no sé què. Llavors, la gent li fa la comanda via WhatsApp, i llavors ell, doncs, ja els hi porta a casa. És a dir, ell es dedica, doncs, fa la matança, fa la seva producció, i se'n va cap aquí, cap a aquest client, cap a l'altre, i els hi porta això a casa. Això ha incrementat el seu negoci de manera tremenda. Bueno, és un exemple.
És a dir, un exemple molt bo.
És un exemple senzill, però que en realitat dius, bueno, pues, és aprofitar el que estem tenint en aquests dies.
És un exemple que ens il·lustra que quan parlem sempre de digitalització, no hem d'anar a morir només a tenir una web.
Exacte.
Que també s'ha de tenir. És aprofitar-se de les noves tecnologies, però en aquest cas les comunicacions.
Efectivament, jo crec que aquest és un exemple molt clar, no? Perquè facilita, doncs la gent ja no se'n preocupa, el restaurant de torn, el bar del no sé què, la família que està no sé on, i diu, ah, mira, m'ha arribat un WhatsApp, què tal, no sé què, ah, doncs mira, jo voldria això. Doncs, escolti, aquest senyor agafa i li porta. I s'ho troba a casa. És a dir, ja no s'ha ni de desplaçar, ni per tant, doncs, té cap tipus de problema. Ha incrementat moltíssim. I en aquest sentit, podria posar molts altres exemples de gent que ha fet botigues online i que està venent recanvis, no sé, per exemple, de bicicletes, que habitualment potser no se'n troba, que vaig veure fa poc de temps una botiga aquí a Lleida, i, escolta, doncs, està subministrant recanvis de tot tipus de manera, a través de la web i de manera digital. Uh-huh. I pràcticament ell no té res allà, sinó que funciona, doncs, d'aquesta manera. Bueno, per tant, són elements importants. Ara bé, dit això, si em permet, només crec que hi ha una altra qüestió molt important i significativa. A veure, el comerç ha d'establir també sinergies molt important amb d'altres sectors que puguin ser, diríem, afins, com pot ser el turisme, o com pot ser l'oci, o com pot ser d'altres elements, perquè, en definitiva, el que fa és fer-lo créixer. I alhora, doncs, hem de tenir present també que aquí a Lleida hi ha un element importantíssim que aquest govern d'ara, de la Paeria, posarà en marxa, que és tot el tema de reindustrialització. Cal indústria, cal que vingui més gent aquí, cal que vinguin empreses, és a dir, fins ara, doncs, l'Ajuntament Socialista que hi havia se n'ha ocupat poc d'aquest tema. I, per tant, és molt important la fibra òptica als parcs, diríem, industrials, i tindre la capacitat de poder fer venir empreses aquí, com en aquests moments es constata. I ens consta, per exemple, en aquesta línia, la Càmera de Comerç, recentment fruit sí. de les eleccions constituïda, doncs un dels objectius també serà, òbviament, aquest. Mm. I, per tant, això retroalimenta doncs, el sector del comerç, que jo crec que és molt important.
Ramon, jo per acabar, si ens està escoltant un botiguer i diu, escolta, sí, mira, m'interessa, o no ho coneixia tot això... pues s'ha d'adreçar a algun lloc concret, pot anar en punts?
Sí, sí, doncs jo crec que on l'informaran, és a dir, la FECOM, Federació de Comerç de Lleida, les associacions de comerç, no sé si està al carrer Major, doncs del carrer Major, si està en la zona alta, l'associació de comerciants de la zona alta, ells saben, diríem, de tot aquest entramat com va, per tant nosaltres estem molt en contacte amb les associacions, perquè evidentment el que no podem estar és amb tots els comerços, doncs, un a un. Tot i que, si venen a les nostres, a la nostra delegació, doncs nosaltres també els podem informar, els atendrem, per tant, doncs, que sàpiguen que hi ha molts àmbits d'informació i cap a on hem d'anar. Però, sobretot, és que s'han de posar el dia i han d'estar associats, que això és fonamental, i, per tant, doncs, el teixit, quan més associat està, més força té i més capaç és de superar aquesta etapa de dificultat que ens trobem en aquests moments.
I que li perdin la por.
I que li perdin la por, això és evident.
O sigui, pitjor, més malament no et farà anar.
No, no, hombre, per favor.
O sigui, com a molt et quedaràs igual, com a molt, que tampoc serà, però...
Al contrari. I després, doncs, també, a vegades cal dir... que a vegades pues, hi ha, no sé, negocis o empreses que la millor són grans, la gent hi volen, no sé, pues, els seus fills o no en tenen, o no hi ha possibilitat de continuar, que sàpiguen també que hi ha la possibilitat de lo que s'anomena el reempresa, que això permet a través de aquí Lleida, a través d'un conveni que hi ha entre la CECOT i el Global Lleida, que és el que ho fan, doncs es permet gent que d'alguna manera té ganes de continuar un negoci i a lo millor no té els recursos suficients per iniciar-lo de nou, i poden fer aquest relleu generacional que permet que puguin continuar. I això està funcionant molt bé. També s'ha de saber, perquè és una manera més de continuar determinats negocis que estarien abocats, si no, al tancament o pel que sigui, i d'aquesta manera doncs s'ofereix una línia de poder continuar-lo a través de d'altra gent o de d'altres iniciatives que, en definitiva, el que volen és pues això, doncs tirar endavant un negoci determinat.
I ja per acabar, és la típica o la gran pregunta, Ramon, a la ciutat de Lleida, gran superfície sí, gran superfície no.
A veure, tot el que estigui ubicat en el que és l'entorn dels comerços que estem tenint, doncs jo no hi veig cap problema, perquè, en definitiva, el que es pretén sempre és que hi hagi una retroalimentació, que això és molt important, perquè l'important és que la gent hi vagi, i llavors doncs, van en aquestes grans superfícies, però alhora també van, doncs, el que deia, doncs, pel carrer Major, pels carrers a on sigui, o per la zona alta, o on correspongui, no? Per això deia que és important, a l'hora de planificar el comerç, és tenir clar quin model de ciutat volem. Uh-huh. És a dir, això és bàsic i és fonamental. Comerç sostenible, comerç de proximitat, compaginat amb tot això. El pla de l'estació contribueix a que sigui així, en canvi Torres Salses, pues jo diria que es poden qüestionar determinades actuacions que es pretenien fer.
Bueno, al seu moment el president de l'Associació de Comerciants de l'Eix Comercial, per exemple, sense anar més lluny, ell sempre ha dit que no estan en contra de les grans superfícies, sí que estan en contra de les grans superfícies fora de la trama urbana, és a dir, integrades dins, cap problema.
Efectivament.
Per tant, i també parlava d'això, és un pol, et porta gent, i per tant...
Efectivament. És a dir, moltes vegades el comerç el que vol és que hi hagi gent, que la gent vagi allà, ja comprarà. És a dir, per tant, hem de ser competitius, això és evident, no? Però el que cal és que la gent hi vagi i no traure-la fora de les ciutats, perquè si traiem la gent fora de les ciutats, doncs aleshores el que estem fent és un comerç no sostenible, la gent ha d'agafar vehicles, la gent ha d'agafar tal, i en aquests moments, doncs, totes aquestes situacions, doncs, tendeixen a empobrir el teixit comercial que hi haurien funcionant ja dins de la ciutat.
Ramon Alturo, director de Serveis Territorials d'Empresa i Coneixement, crec que avui, espero, m'agradaria pensar que hem donat llum a més d'una persona que ens estigui escoltant i que, escolta, que no... que se li vagi del cap haver de tancar o de que les coses van malament. Les coses sempre poden anar millor i, bueno, vosaltres des dels vostres serveis territorials doncs doneu facilitats i llum perquè això passi.
I sobretot que preguntin i que s'informin, que estem a la disposició dels comerciants, evidentment.
Ramon Alturo, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
Un plaer, moltes gràcies, adéu-siau.
Joan, què tal, bon dia?
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
Et preguntaré el mateix que cada any.
Com ha anat?
Com ha anat?
Bé, molt bé, molt bé. Sempre les coses van bé.
Vas fer foc? Bueno, vas fer foc.
El foc, pensa que és l'element essencial d'aquestes festes, sí, d'aquestes dades, no?
Jo ho sento, ja ho sé que és perillós i que la gent no té cura de res, però és que Sant Joan sense fogueres no tindria cap
no
mena
Sant
de
Joan,
sentit, eh?
No. Mira, Sant Pere, que també es feia fogueres, se van eliminar, i la festa de Sant Pere i
correcte.
Sant Pau ha quedat diluïda.
És veritat,
eh? Però Sant Joan, sense foguera no seria Sant Joan.
No, no, i Sant Jaume, o sigui, Sant Jaume segueix, bueno, una mica en boca de, sobretot aquí a Lleida, perquè tenim la tradició, però es fan alets, eh? Que al final és foc, també.
Sí, sí, sí. No, però és
el que passa que els moderns ja són leds, van amb piles.
Ja van.
Però quan jo era petit, el fanalet era amb una espelma a dins i algun dia se't cremava, doncs mira, l'any que ve fer-ne un de nou, eh?
No, és que el foc ha sigut un element bàsic per l'evolució del ser humà.
Sí, sí, sí.
I precisament el gran canvi va ser quan l'home va controlar el foc.
Correcte.
Que va poder dominar.
I tant.
Que va ser el gran canvi.
Molt bé, Joan, ja no et pregunto si has saltat damunt de la foguera, perquè millor no... Si és petita, vale, però si no, no fer aquestes coses. Que
però
pots caure de cul.
Ja ningú de jove ja sap aquella cançó de Sant Pere Bonhome, Sant Joan Bonsant, guarda un mos de ronya i de prendre mal, que s'havia de cantar mentre anava saltant.
Ah.
La gent jove ja no sap això.
Ja no sap això.
Ah, la foguera, els petards.
I ja està. Molt bé, Joan, escolta, estem a dimarts, obrim la finestra dels records.
Pues parlem d'un ofici desaparegut, perquè era un ofici.
A veure.
Els ponters, que eren els que tenien cura dels ponts i que cobraven el peatge per passar per damunt dels ponts. És a dir, que les autopistes d'avui...
Ha desaparegut, això.
Ha desaparegut, però les autopistes d'avui no tenen res a envejar dels arrenzals que s'havien de pagar també abans per altres coses. Per això també aquí a Lleida, quan s'hi cobrava per passar pel pont, molta gent deixava les cavalleries a l'altre costat, el que és ara els Camps Elisis, per no haver de pagar el peatge de passar pel pont.
Ah, amigo.
Que també hi havia la garita, si veus, la garita dels ponters.
Ah, amigo.
Avui parlem del pont de l'Os de Balaguer. Era un dels més coneguts i utilitzats. Per aquí hi passaven la quasi totalitat dels ramats de bestiar que a l'hivern baixaven de muntanya vers el pla i que a la primavera, a l'estiu, feien la ruta inversa, de baix vers les immillorables pastures de la muntanya. Els ramats, que es van fer molt famosos per aquests indrets, però el que més va ser el del Tor de l'Os, que tenia una quantitat tal de bestiar que era capaç de fer variar el preu de la carn a Catalunya si ell venia o retenia el bestiar. El Tor de l'Os era conegut en tot el Pirineu i en tot Catalunya, a causa de la potència econòmica de què gaudia aleshores. El Tor tenia grans ramades de bestiar, vaques, eugues, cavalls, corders, etc. Tenia molts mossos, tants que no es podien ni comptar. Els seus ramats, quan baixava o pujava de muntanya, passaven pel pont de l'Os de Balaguer, que ara m'ha esmentat. I aquest pont era de peatge, com les autopistes ara, o per dir-ho millor, era de pontatge, ja que s'havia de pagar per passar el pont. S'havia d'amortir el cost. A la punta del pont hi havia la casa del ponter, i els encarregats de cobrar el peatge. I el preu establert era de 2 cèntims per cada persona, com també per cada animal de peu rodó i vacum. I els ramats de bestiar pagaven un preu conjunt. Parlant del pont i parlant del riu, cal dir que Alòs és un poble amb aigua abundant. Una de les seves deus principals d'abastament al llarg del temps ha estat la font del Prat, a més de l'aigua del riu. Per tant, un ofici desaparegut és el dels ponters que cobraven el peatge de passar pels ponts. I la dita d'avui ens diu que un ou ben batut val per dos, perquè creix. No sé si fas una truita, vas fent la truita, un ou ben batut,
sí.
Molt bé.
Gràcies, Joan. Adéu. A punt d'arribar a la una, direm com a darrera hora que la Plana de Lleida i el Solsonès presenten hores d'ara un elevat risc d'incendi i que els propers dies el perill és previst que es traslladi a altres punts de la Catalunya central. Hi ha hagut la primera reunió setmanal de coordinació operativa de la campanya forestal de la Catalunya central i el sotsinspector del cos de bombers ha reconegut la preocupació. Venim de petits incendis, però ells ja van començar a créixer fins a afectar 20 hectàrees, amb el risc d'arribar a les 1.000 potencials a finals de setmana. I ha alertat que les condicions de l'entorn són molt pitjors que l'any passat. Per tant, ull, sisplau, anem amb cura, protegiu-vos del sol i ben hidratats. Arribem a la una, després seguim amb cuina i la tertúlia dels polítics.
És la una, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los factores meteorológicos y la mala calidad del aire provocan 30.000 muertes prematuras cada año en nuestro país. Así lo denuncia Ecologistas en Acción, que advierte además que crece la contaminación por ozono, pero desciende la de partículas. Carmen Lavallén.
La mala calidad del aire afecta al 97% de la población española, un total de 45 millones de personas expuestas a niveles más altos que los recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Datos del último informe de Ecologistas en Acción, que alerta de que la contaminación provoca cada año en España 30.000 muertes prematuras. Lo más nocivo, la exposición a partículas que bajaron en 2018, seguida del nitrógeno, también a la baja, y del ozono, con tendencia al alza. Piden medidas tecnológicas y limitar tanto el transporte como el uso de combustibles fósiles.
Y nos vamos a esta hora a la localidad cántabra de Ruilova, donde un amplio dispositivo sigue buscando a Manuel. Es ese chico de 16 años que lleva desaparecido desde la noche del domingo. Salió a pasear por una zona cercana a unos acantilados mientras su familia estaba pescando. Nadie le ha vuelto a ver. Nos vamos hasta allí con Gerardo Cisniega.
Sí, más de 100 personas siguen a esta hora buscando a este joven, del que no se tienen noticias, como bien decíais, desde el pasado domingo. El día ha amanecido lluvioso en esta pequeña localidad de Trasierra, donde se han instalado el control de mando del dispositivo de búsqueda en el que participan efectivos de la Cruz Roja, del 112 y de Protección Civil. Apenas a 200 metros de esta zona, y ya cubiertos hoy por una densa niebla, se encuentran los acantilados de Los Remedios. Allí se perdió la pista del menor el pasado domingo en torno a las 8 de la tarde, y allí se están centrando las labores de búsqueda. En estos momentos, por mar y tierra, la niebla, como os decíamos, impide que hayan volado hoy los helicópteros. Todos esperan que sea un final feliz, pero llevamos ya más de 40 horas de búsqueda con el joven desaparecido.
Seguiremos pendientes, lógicamente, de esas labores de búsqueda de Manuel. En el Reino Unido no se habla de otra cosa. Los más de 2 millones de euros gastados en las obras de la casa del príncipe Enrique y Meghan Markle. Y es que Buckingham Palace ha hecho públicas las cuentas del año pasado. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero.
La Casa Real Británica les costó a los ciudadanos el último año 67 millones de libras, unos 70 millones de euros, es decir, 20 millones más que en el ejercicio anterior. De toda la partida presupuestaria, el mayor gasto fue para mantener los palacios reales y renovar Buckingham Palace. Pero hay una línea que acapara todas las conversaciones y titulares: 2,4 millones de libras para la nueva casa de Enrique y Meghan Markle. Ellos se han ocupado del mobiliario, dice la Casa Real, pero la reforma estructural ha salido de los impuestos destinados a la reina y su familia. Todas estas cuentas publicadas en internet por Buckingham Palace están ya en la mesa de varias organizaciones que piden abrir una investigación.
Murilla, vuelven a España las jugadoras de la selección española de fútbol y lo pueden hacer con la cabeza bien alta, ¿verdad?
Sí, señor, porque cayeron con honor, Marta, en octavos de final del Mundial ante Estados Unidos por 2-1 y con un penalti riguroso, pero conscientes de haber vivido un momento histórico para el fútbol femenino español. Acaban de aterrizar en Barajas, esta es Amanda San Pedro.
Bueno, sí, sorprende, ¿no? No sabíamos que íbamos a tener tanta expectación. Al final allí estamos en una burbuja, ¿no? Estamos allí en Francia, estamos únicamente concentradas para nuestros entrenamientos, nuestros partidos, y bueno, no sabíamos que nos iba a esperar esto.
Hoy, por cierto, el Real Madrid tiene previsto aprobar en junta directiva la compra de una plaza para tener equipo el año que viene en la Liga Femenina. Mercado de fichajes, ya viene contando COPE que el Barcelona negocia por Neymar. Hoy el diario Sport asegura que ya habría principio de acuerdo con el jugador. Faltaría lo más complicado, la negociación con el Paris Saint-Germain. Y Cillessen está en Valencia pasando reconocimiento médico con el Cluche. La selección sub-21 ya tiene rival para semifinales del europeo. Será Francia el jueves a las 9 y Luka Doncic ha sido elegido rookie del año en la NBA.
Gracias, Munilla. José Urestán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo vamos a contar por qué acaba de visitar la Catedral de Tarazona un grupo llegado desde Taiwán con una intención y fervor muy especial.
Pues sí, es un grupo de 25 personas encabezado por el arzobispo de la diócesis de Kaohsiung en Taiwán, que ha visitado la Catedral de Tarazona para venerar la pila en la que recibió el bautismo el dominico Fernando Sainz Morales, el primer misionero español en China, que llegó a Taiwán en 1859 y realizó allí un amplio trabajo social y una profunda evangelización, convirtiendo a la ciudad de Guangxin en la población más católica del país. Precisamente el arzobispo de Kaohsiung ha invitado al obispo de Tarazona, monseñor Eusebio Hernández, a visitar la ciudad de Guangxin, donde gracias al padre Sainz Morales se construyó la Basílica de la Inmaculada. De esta curiosa visita damos cuenta en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Vinga, doncs seguim en directe, encetem el migdia COPE en aquest dimarts amb una mica de regust a dilluns. Suposo que a l'altra banda de la Nacional 240 hi tinc el Ricard Álvarez. Ricard, bon dia.
Suposes bé, Mònica Carrasco, però podria haver... Sí, sí, és un regust de dilluns molt intens.
Avui és un dia estrany, eh? Ei. Venim descol·locats.
Jo, és que ara fa dies que no teníem dies festius i, a més, el de Sant Joan és tan especial.
Sí, a mi, mira, m'encanta. Bueno, també t'he de dir que és una cosa la coca de Sant Joan, com el tortell de Reis, que potser sí. hauria d'acabar a l'hospital, perquè sí, és sí. que no puc parar. És una cosa que em perd.
És veritat, eh? I, a més, és veritat. A més, ho acompanyem de les coques salades, per entendre'ns,
bueno, sí,
i,
també,
i és
també.
La perdició. Eh? Jo, és veritat, jo guanyo molts quilos. En fi, és un dimarts així, ja de dir dilluns, és la darrera setmana del mes de juny, eh?
Sí, senyor, això ja se'ns acaba, eh? Sí,
ulla.
Sí. Qui ens ho havia de dir? Pensàvem que no veiem el final. Te'n recordes que fa no res estàvem de campanya electoral? Doncs sí. Ja, mira, ja està.
L'altre dia també pensava, dic, fa no res vam conèixer el Francesc Xavier, el nostre xef resident, que el primer dia sempre estan més nerviosos, i li va dir, tranquil, que el primer dia et costarà, però ho passaràs bé. Però a partir d'allí, dic, veuràs que fa baixada, i el darrer dia t'hi posaràs i no t'ho semblarà que és el darrer. Jo li pregunto. Francesc Xavier Acosta, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
És el darrer dia avui, què et sembla?
Bueno, sí, s'ha fet curt.
S'ha fet curt, no?
És que jo sempre ho dic. Ja ho sé que el primer dia un s'asseu aquí, si no està acostumat, és com si a mi em posen en una cuina i em solten allí i em diuen, tens 20 persones a fora per menjar.
Ara ens trobaràs a faltar, ja veuràs.
Sí, vindré cada dimarts.
El Francesc Xavier Acosta és el nostre xef resident d'aquest mes de juny. El trobes a les cuines del restaurant Bistrot, a l'hotel Zenit, també el restaurant Rayer, que estan a la llotja de Lleida, a la part de dalt, a la terrassa, i també el restaurant 1203, que és aquest restaurant que tenim a la Seu Vella de Lleida, que es veu de lluny, la Seu, eh? Vull dir, arribeu a Lleida i mira, allò és la Seu Vella, doncs allí hi ha un restaurant on pots arribar pràcticament, per si teniu problemes de mobilitat o el que sigui, pràcticament amb el cotxe pots arribar fins al restaurant, després has de caminar un minut o dos. I si no, doncs ho feu una mica més llarg, eh? Perquè una mica més lluny i pugeu caminant per tota el que és l'altura de la Seu Vella. Però allí teniu el 1203. I de cara a les tardes vespres i cor l'airet, que a Lleida fa molta calor.
És una meravella, allò. Ara, al capvespre, allò que vas allà, és que és fantàstic. Perquè, sí, a més, sí, tens bones vistes per totes bandes. O sigui, no tens capes. I bon menjar. O sigui,
i bon menjar. Francesc Xavier, com estàs?
Molt bé, què tal, Ricard?
Escolta, Francesc, ara que estàvem dient, tu ja ha passat un mes, nosaltres podríem fer allò d'anar nosaltres després una setmana a la cuina del que ve, que llavors ens posaria ell en problemes, no, Ricard?
Sí, sí, sí.
Bueno, espero que vinguéssiu almenys amb la recepta del bacallà apresa.
Mira, ja ens posa deures.
No, doncs encara no ho he fet. Mira, no et vull enganyar, Francesc, encara no l'he fet, però jo et prometo que quan el faci, t'ho faré saber.
Molt bé.
T'ho faré saber i t'enviaré una foto sí que de decent, si no, no m'estudiré.
A mi també fes-m'ho saber,
no? Ja, sí, a tu també. Tu ja saps que jo sempre que provo les receptes t'ho explico.
I si és un cap de setmana que vens a Lleida,
també
no? M'emportes un trosset, eh?
Molt bé.
Convidats a la llotja.
Ara hem de fer el final de curs, no? Anar a fer unes braves amb el francès, no? De festa de final de curs, ara que s'acaba.
Escolta, et fas braves tu a casa?
Sí.
Sí?
Sí, he de confessar, escolta, que sí.
No és el que anava a preguntar, però amb 30 segons, digue'm com les fas, les braves.
Doncs faig una patata al caliu, que és ben fàcil, al forn, mitja horeta, i després les tallo en forma de patata brava i les fregeixo a 180 graus durant 4-5 minutets. Ja estan cuites, només és perquè quedin doradetes i cruixents per fora.
Ah, molt bé. I la salsa?
La salsa és una salsa elaborada, perquè porta maionesa, porta ketchup, una mica de barbacoa, mostassa, all, pimenton...
Mare de Déu.
Diferents espècies, diverses espècies.
Bé que t'agrada, tu, eh?
Sí.
Això ja ho vam deixar clar el primer dia, que aquí els tres érem molt de braves, eh? Sí, sí. Que això és allò que no... Jo sempre que em veig les he de demanar, o sigui, és que no ho puc evitar.
Amb ma germana... Anem pels restaurants demanant braves i ens n'anem a Barcelona a menjar braves.
Jo també, i t'he de dir que en molts llocs he tingut molta desil·lusió. Eh?
Sí. És veritat.
Sí.
O sigui, és a dir, a mi que em posin ja... Primer, les patates tallades llargues. Ja ho sé que és el mateix, o sigui, és una patata, però ja no és una brava. I que em posin salsa rosa.
Amb comptes de salsa brava.
I, mira, jo... això fa mal.
És que ha de tindre aquest punt picant, la salsa brava.
O sigui, és allò, les patates normals les posen amb maonesa i les patates braves, que valen un euro més, és la mateixa del costat amb salsa rosa. Dic, escolti, sisplau, no.
És veritat, grup de damnificats de les bramales braves.
Sí. Algun lloc ho he hagut de dir. Dic, escolti, sisplau, no li diguis braves, vull dir, és que no, ni pica això.
Tenim pendent anar a tastar les del 1203 d'entrada, Ricard, això ja ho saps, sí. Però avui el que volem fer no és entrar a la cuina del 1203, ni del Raier, ni del bistrot francès, sinó entrar a la cuina de casa teva. I ens has dit que a casa cuineu tots, que això va de família, no? La mare,
sí.
No? De
el
tot
pare,
aquí,
la germana, tots tothom.
No sé si hi ha algun plat, suposo que molts, però algun en especial que tu quan el menges o quan el penses dius, ostres, això és casa meva, això és la infància, la vida.
Sí, i de fet n'hi ha molts de plats com aquest, i intentaré sortir, no?, lo típic de les croquetes, perquè les croquetes de l'àvia i de la mare són molt bones, la veritat. No crec que m'hagin arribat a sortir mai igual a mi.
Hombre, això ja es di, eh?
Però... Tenint en compte que tenen competició constant a casa, veig que el nivell de la teva padrina i la teva mare són alts, eh?
Sí. De fet, moltes receptes d'aquest tipus són elles que me les han ensenyat. Uh-huh. Des de mandonguilles amb sèpia, que estan boníssimes.
I tu han dit tot? El secret també te l'han dit?
Jo crec que no, per això els hi queda millor amb elles.
És que no és el primer cuiner que tenim aquí assegut que també et diu, escolta, t'ho acaben d'explicar tot però no t'ho diuen del tot.
No, sempre aquest ingredient
aquella història
s'ho guarden per...
I tu les has provat, de fer?
Sí, i tant que... I les fico als menús de l'hotel, del restaurant bistro.
Bueno, pues expliquem-les, a veure.
Mira, una de les...
A veure, qui ens explicaràs? Quina croqueta?
No, croqueta no. Ha dit que no.
Croqueta
ha dit,
perdó.
Que no, perquè no...
Coneixeu el filet rus?
Sí.
Pues,
filet rus és un plat que per tu és casa.
Allò, sí, a més té aquest toc sentimental cap a la meva àvia.
Uh-huh.
I sempre que l'elaboro i el menjo, me porta a estar a casa seva.
És curiós com unes olors i uns gustos ens transporten en el temps.
Això i les croquetes d'ou bullit que feia.
Que bo! Bueno, doncs a veure, aquest filet rus ens el comparteixes o què, Francesc? Va.
No crec que em quedi tan bo com amb ella, però jo us dono la recepta.
Vinga, va,
que elaborem nosaltres.
A mi segur que no em quedarà tan bé, ja t'ho dic.
I és ben senzill, perquè realment has d'agafar carn picada, pots agafar tant de vedella com de porc, o barreja. Jo prefereixo personalment agafar barreja.
Uh-huh.
I el que farem és afegir una mica d'all, ben picadet, julivert, orenga, un ou, i això ho rebossarem amb pa. Ho empanarem, vale? I directament a la fregidora. I aquest és una recepta ben fàcil, casolana.
Mira tu. Que fàcil sembla quan ho dius,
sí, sí, no, però
després fer-ho i que a sobre et quedi com a la iaia.
És una hamburguesa, és una hamburguesa d'antanyo. És l'hamburguesa que es feien abans a casa i era una manera realment d'aprofitar la carn, perquè ells agafaven totes les restes del corral o d'on tinguessin el tancat amb els porcs o les vaques i amb allò feien tot tipus d'elaboracions.
Però escolta, i el plat com ho serveixes?
Doncs nosaltres el servim amb un buquet d'amanides, amb una amanida, acompanyant una amanida amb una salsa César, normalment, que és una salsa feta a base d'anxoves i alcaparres, com és? Alcaparres, sí. Alcaparres i pepinilles. I és una salsa que és molt fresca per acompanyar aquest plat.
Doncs escolta, apuntat aquest filet rus que ens transporta a casa, la veritat és que les olors, els sabors tenen aquesta capacitat, no? Jo crec que tots tenim aquell plat o aquells plats que ens transporten. Francesc, per cert, hi ha algun plat que no t'hagis atrevit a reproduir? Que diguis, aquest el fa la ma mare o el feia la meva iaia o el meu pare i jo no m'atreveixo amb aquest.
No.
No?
No.
I són bon jurat perquè són els més crítics a casa, sempre,
sí.
També.
Són crítics, però també saben apreciar el menjar i saben quan alguna cosa és bona.
Escolta, mira, ara que estem amb això, has creat algun plat? O sigui, has provat a casa allò, vaig a fer una cosa que jo no l'he vist enlloc i tal.
Pues no sé si l'hauran fet en algun lloc, però una vegada vam... una sopa de musclos, que no sé si es fa en algun lloc realment, i no l'he ficat mai a cap menú, però va ser una cosa que de petit a casa va ser dels primers plats que vaig començar a cuinar.
Ah, mira!
I una sopa de musclos, que és agafar i bullir una mica de ceba, com si féssim una sopa de ceba, i afegir els musclos al final. És que és tan senzill com...
Però a veure, això en quina edat se't va córrer?
Amb 8 o 9 anys.
Amb 8 o 9 anys? Però tu imagina't, jo amb 8 o 9 anys... Bueno, no em deixaven ni entrar a la cuina.
És que mon pare sempre fa les paelles. Els diumenges a casa som de menjar paella. I de tot tipus.
És que la paella fa molt diumenge, eh?
Sí. I sempre que li deia, jo també vull cuinar, saps? Deixa'm cuinar. Però ell no em deixava fer la paella.
Home, clar, a veure. Amb 8 o 9 anys...
Llavors me va fer buscar receptes, que em busques una recepta, i aquesta se'm va quedar una sopa de musclos.
Doncs escolta, això ho has de reprendre, Francesc, sí. Deixar, dona-li un tom, a veure si d'aquí poc això ho veiem al menú del bistró del Raller o del 1203, això?
Sí, ho podíem provar.
Aquesta idea s'ha de remirar.
Bueno, tu tens el panell a casa per anar provant.
Sí.
Alternativa, quan la trobis, la poses a la carta.
Exacte.
Molt bé.
Doncs, escolta, Ricard, que ens ha passat el mes de juny
volant,
molt ràpid, volant. Francesc, ha estat un plaer tenir-te per aquí. Se't gira feina, ara l'estiu, no?, amb aquestes terrasses fantàstiques del 1203,
sí,
i el Raller.
I amb ganes de tenir feina.
Exactament, això, que no falti. Ja després ja faràs vacances.
Sí, bueno, arribi,
que això no t'ho vam preguntar l'altre dia que parlàvem de vacances, però suposo que, ja que ens ha explicat que t'agrada, a banda de cuinar, també menjar molt, les vacances també, al final, és un, no?, viatges gastronòmics, ja deus tenir algun al cap, no?
Doncs aquest any, mira, vinc de fer... A la Setmana Santa vaig poder tindre la sort de poder marxar.
Ah, mira.
I vaig fer un viatge gastronòmic a Sardenya.
Molt bé.
Vaig estar tota la setmana menjant i viatjant per la illa. Molt bona pasta, que parlàvem de pasta fresca.
Sí.
I la veritat que molt bé. I el pròxim anirem a Costa Rica.
Mira, molt bé, molt bé.
És que gastronòmicament el món és tan ric.
Sí.
És immens. Els ingredients, la manera de fer-ho i la manera de presentar-ho, és que tot influeix.
Sí, però és això, la vista, sobretot mengem per la vista,
sí,
i si a sobre està bo...
Clar, és que el maco també de viatjar és això, no? Tastar nous sabors, descobreixes ingredients, fruites o verdures, no?, que aquí no tenim, i això és... Després s'ha de notar a les creacions de la teva cuina, o sigui...
I inclús facis un viatge no gastronòmic, sempre que viatjo vinc amb nous coneixements i amb ganes de provar coses noves.
Molt bé.
I tant, doncs, escolta, amb ganes jo d'anar a tastar coses al 1203, al Raller i al Bistrot. Ricard, ara que ens ve, no?, quan acabem temporada, trobem un dia...
i
jo
anem,
crec
no?
Que sí, ja. O sigui, si no el trobem, el busquem.
Això, el busquem, el busquem.
O sigui, l'hem de buscar sí o sí.
Això mateix.
A més, segur que em trobeu.
Francesc Xavier Acosta Rosa és xef del restaurant 1203, que estan a la Seu Vella, també està a la cuina del Bistrot, a l'Hotel Fènit, i també a la cuina del Raier, que estan a la part de dalt de la terrassa de la Llotja de Lleida. Francesc, ha estat un plaer que ens haguis acompanyat aquest mes de juny. Gràcies per trobar aquest foradet a l'agenda, per venir aquí a la ràdio. I escolta, que vagi molt bé l'estiu.
Igualment, Ricard, moltes gràcies. Ha sigut un plaer i ha sigut molt divertit i ameno.
Molt bé.
Doncs quan vulguis tornar, aquí estem.
Encantat.
Gràcies, Francesc.
Gràcies, Mònica.
Doncs apa.
Ai, Ricard, que se'ns acaba el mes de juny ja. Mira, ara veus, no hi havia caigut ja que queden tan pocs dies. No,
però molt pocs, és que acaba el diumenge, el mes de juny, que en té 30 només.
Ai, doncs escolta, agafem dos minutets i seguim, que encara hi ha moltes coses, que el migdia COPE continua.
I tant, i tant.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Don Vicente del Bosque. Hola, Vicente, muy buenas.
Buenas noches, soy
No quiero hablar del Madrid.
Pero bueno, tampoco me voy a meter con nadie. Tengo claro lo que le ha pasado al Real Madrid estos años. Nos ha pasado a nosotros también estando como jugador y como entrenador.
¿Se le está juzgando distinto a Guardiola por el tema de sus ideas políticas? ¿Quién le gusta más, Mbappé o Neymar? Si llegara una persona y le dijera, ficha a uno de los dos.
Seguramente Mbappé.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
He comparado una y otra vez y estoy como antes, igual de pez.
Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos. Todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¡Hola, Juan!
¿Vosotros otra vez?
¡Los neumáticos de Dufour!
No cuentes con nosotros estas vacaciones.
Yo no estoy para esos trotes.
¡Yo una vez tuve dibujo!
¡Venga, hasta luego!
¡Adiós!
Pon en forma tus neumáticos en la red Ford. Elige entre primeras marcas Continental, Bridgestone y Firestone y descubre nuestros precios imbatibles. Tienes la medida más vendida por solo 69 euros. Consulta otras medidas y condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma.
¿Y eso?
Pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Ahora en Crystal Box, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada. Y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo. Y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Vinga, doncs seguim al migdia COPE, ja saben, a Lleida, a Tarragona. Escolta, Ricard, preparat per saludar-la?
Molt preparat.
Ja sabem qui ve aquesta hora, no? Què tal, doctora Torrejón? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy contenta, no, de saludaros.
Preparado. Hombre. Porque... Yo, bueno, a ver si trobo alguna solució, que yo ya...
Es que estábamos hablando, doctora, fuera de micros, que íbamos tarde ya, pero, sí. Pero igual no, Ricard.
Seguro porque, que no.
Seguro que no, ¿verdad? Porque dentro de la estética, de hecho, mire, doctora, se habla de periodos, de estación. Sí. En los que hacemos tratamientos faciales, otros en los que hacemos corporales. Ahora, sí. A veces te dicen, ay, ahora en verano esto no.
Correcto.
Vamos a analizar esta diferenciación porque usted lleva muchos años haciendo tratamientos. ¿Cuánto sí. hay de verdad en esto de que hay periodos o meses o épocas mejores o peores?
Mira, esto responde más bien a un planteamiento de hace unos años, ¿no? Que se hablaba de la operación bikini ahora, es decir, parecía que luego en el mes de noviembre no tenemos barriga, sí. Solamente la tenemos ahora. Y se hablaba también de que los faciales eran de cara a las navidades, ¿no? Era como decir, en verano el corporal y en lo que sería otoño-invierno el facial. esto iba un poco determinado, bueno, pues al pensamiento que había en el momento, también a las técnicas que se podían utilizar. Hoy por hoy no es así, es decir, no hay estacionalidad, no hay momentos del corporal y momentos del facial. Es más, nosotros que nos dedicamos al sobrepeso, a la obesidad, a la celulitis, al tratamiento corporal, tengo que decir que lo hacemos a lo largo de todo el año, es decir, ya da lo mismo que sea junio o que sea julio. Y en el caso de los faciales, que luego, si me lo permitís, lo aclararé un poquito más, pues ¿qué pasa? En base a los tratamientos que nosotros realizamos, tampoco hay estacionalidad. Es decir, que ahora, hoy por hoy, una persona que se mira al espejo y le gustaría verse mejor a nivel facial, puede hacer el tratamiento sin ningún tipo de problema.
O sea, doctora, que podríamos decir que estamos ahora en un buen momento para adelgazar.
No bueno, buenísimo. Y te voy a explicar por qué. Quizá muchas personas ahora, sobre todo cuando hablamos de planteamientos de una obesidad importante, de obesidad severa, ¿no? Uno dice, oh, jolín, ahora yo hago las vacaciones y después de las vacaciones yo me pongo ya en el gasto, ¿no?
Septiembre ya me pongo.
Correcto. Y entonces yo a estas personas le digo, vale, usted empiece cuando lo desee, pero ¿qué va a pasar el próximo verano? Es decir, si el planteamiento que yo tengo de no empezar ahora es porque quiero comer, quiero extrapasarme, ¿no? Y luego después empiezo, ¿qué va a pasar el verano que viene? Si me voy a extrapasar, resulta que voy a volver a engordar, ¿no? Entonces, ahora, yo te decía antes que es un magnífico momento, ¿por qué motivo? Porque si coincide con las vacaciones, primero, ¿qué va a pasar? Voy a tener normalmente más tiempo libre, me voy a poder dedicar un poquito más a mí, voy a poder introducir hábitos que a lo mejor no tenía, como puede ser el poder caminar un rato cada día, me voy a poder ocupar de lo que tengo que comer, es decir, de organizarme, de cambiar los hábitos, y por lo tanto, si tengo más tiempo para mí, lo voy a poder hacer un poco mejor. Y luego nosotros lo que hacemos es enseñarle al paciente a sortear el obstáculo, es decir, a que puedas pasar unas magníficas vacaciones comiendo, bebiendo, pasándotelo bien y volviendo en el mismo peso que te fuiste, con lo cual ya es una aprendizaje.
¿Y doctora, para hacer un tratamiento de rejuvenecimiento facial?
Es un momento también idóneo, por lo que decía anteriormente. Es decir, nosotros las técnicas que utilizamos son técnicas compatibles con la exposición solar. Recordemos que al sol le pasa como al vino, es decir, si yo me voy exponiendo poquito a poquito no me va a dar ningún problema. Y lo que nosotros hacemos, no sé lo que hacen otros, pero lo que nosotros hacemos permite que la persona pueda ir a la playa o que vaya por la calle exponiéndose al sol de manera completamente normal.
Ah, pues eso es muy importante. ¿Eh? ¿Qué pautas o qué directrices siguen en su centro médico, doctora?
Mira, yo lo que recomiendo, y esto lo decís vosotros y lo decimos en muchísimas ocasiones, es una visita preliminar, una visita personalmente conmigo. Yo creo que es muy importante que el paciente esté informado. Para mí es muy importante verlo, ver cuál es su caso concreto, qué problema tiene, qué estrategia tendríamos que utilizar. Y entonces, bueno, pues empezar de ahí, empezar de esta visita, de este contacto personal del paciente conmigo, y a partir de ahí decirle, pues mire, usted quiere hacer el corporal, tenemos que hacer esto, quiere hacer el facial, tenemos que hacer esto, pero sabiendo que ahora mismo, en el momento que estamos, en el mes de junio del 2019, podemos hacer cualquiera de los dos tratamientos.
Pues creo que ahora lo tenemos un poco más claro, bastante más claro, de hecho, ¿eh? No tenemos que esperar. Por eso, llamad al 93-414-3631, 93-414-3631, pedís visita informativa personalmente con la doctora Torrejón, tanto para informaros del tratamiento facial o corporal. No lo olvidéis, ¿eh? 93-414-3631. Doctora Torrejón, un placer, como siempre.
Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias.
Adiós.
Adiós. Ricard, doncs nosaltres amb això tanquem la paradeta només de la Nacional 240.
Sí, sí, sí.
Migdia
sí.
COPE continua, eh?
I tant que sí.
Vagi bé.
Control motor amb els esports.
Com més t'esforces, més sort tens a la vida. Oi que sí? El mateix li passa al nou Tucson, que gràcies al treball i la innovació de Hyundai uneix la tecnologia més nova en seguretat amb un disseny únic. I com que la sort crida la sort, ara també tens el Hyundai Tucson híbrid amb etiqueta Eco. A què esperes? Puja. La teva recompensa ha arribat. Hyundai.
Control Motor, Avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
I aquest mes de juny, aprofita't els descomptes dels nostres Move Days de Hyundai, finançant amb Banco CTLM-SAU.
Cuando te regalan 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto, solo puedes esperar grúas especializadas para parkings, facilidad de gestión y la mejor asistencia del mercado. ¿Verti o falso? Vente a Verti. No solo tendrás 3 meses gratis, tendrás mucho más. Calcula el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
En la festividad de San Pedro y San Pablo, 13 viaja hasta la Santa Sede para asistir a la Eucaristía en la que el Papa Francisco impondrá los palios a los nuevos arzobispos. Una liturgia que es signo de comunión con el sucesor de Pedro. Desde el Vaticano, Santa Misa de San Pedro y San Pablo. El sábado por la mañana, en 13.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
Llega el buen tiempo y los juguetes salen a jugar. Son tus mejores amigos y te están esperando. ¿Y sabes qué? En la juguetería del Corte Inglés hay más juguetes que quieren jugar. Muñecos, figuras, construcciones, patinetes y hasta el 30 de junio con un 20% de regalo. Este verano vamos a jugar como dice Buzz Lightyear. Hasta el infinito y más allá. El Corte Inglés.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Ahora puedes ahorrar tiempo y dinero en tus compras. Porque ahora en El Corte Inglés puedes utilizar Wilet, la app de pago de Repsol de forma cómoda, rápida y con ofertas y descuentos exclusivos. Solo por descargarte Wilet, llévate 5 euros para tus compras en El Corte Inglés y 5 euros para carburante Repsol. Además, cada vez que pagues con Wilet en El Corte Inglés, consigue 5 euros en carburante. Oferta válida hasta el 27 de junio. Consulta condiciones en Repsol.es.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Don Vicente del Bosque. Hola, Vicente, muy buenas.
Buenas noches, soy
no
Cope.
Quiero hablar del Madrid.
Pero bueno, tampoco me voy a meter con nadie. Tengo claro lo que le ha pasado al Real Madrid estos años. Nos ha pasado a nosotros también estando como jugador y como entrenador.
¿Se le está jugando distinto a Guardiola por el tema de sus ideas políticas? ¿Quién le gusta más, Mbappé o Neymar? Si llegara una persona y le dijera, ficha a uno de los dos.
Seguramente Mbappé.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es muy... mucho más que deporte.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que ja estem a dos quarts de dues, anem directes cap a les dues en directe a través de les freqüències de la cadena COPE en aquest dimarts 25 de juny, en el que hores d'ara ja hem passat dels 31 graus. El que farem tot seguit, a part de parlar de la temperatura, doncs és, ja sabeu, parlar de tot, fins i tot de política, la nostra tertúlia dels polítics. Estem ben acompanyats, eh? Avui ens acompanya la... avui ens acompanya la bueno, com sempre, els nostres polítics, i està amb nosaltres, per part del PSC, el Joan Queralt. Joan, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta, Joan, tu vas ser un marxo i torno.
Bueno, sí, ja quasi m'he acostumat una mica amb això, no? L'altra vegada he estat regidor durant 8 mesos o 9 mesos, i aquesta vegada, pues, bueno, en principi també m'havia quedat a les portes, però les circumstàncies han fet de que entrés al moment de la...
Molt bé.
De la Constitució, bueno, de la Corporació.
Ens coneixíem perquè havíem fet entrevistes, però aquí a la tertúlia no recordo que haguessis participat, per tant,
ara
benvingut.
Ara ho havia comentat, que aquí a la tertúlia regidors no havia vingut mai.
Molt bé.
Però és un plaer, com sempre, estar a casa vostra.
També s'estrena avui aquí, i no només ella com a persona, sinó també a la formació política, la que representa la Helena Ferre, per part del Comú de Lleida. Helena, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia. Encantada d'estar aquí i, bueno, d'inaugurar aquest mandat també radiofònicament parlant, i amb ganes doncs, de fer-m'hi més present i de fer-nos-hi presents.
Molt bé. Enhorabona i gràcies per estar amb nosaltres, Helena.
Gràcies.
I, doncs, estan també amb nosaltres la Marisa Xandri, per part del Partit Popular. Marisa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
La Maria Borrell, per part de Ciutadans. Maria, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
I la Jordina Freixanet, d'Esquerra Republicana. Jordina, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
La Jordina, que la veig a totes les fotografies...
a totes, aquests
les
dies.
Reunions a tres bandes, eh?
Això mateix. Hem treballat moltíssimes hores aquesta última setmana.
Escolta, a part de posar sobre la taula els temes, doncs, en els que us heu de posar d'acord, també serveixen per conèixer moltes persones.
Sí,
que
tant.
Segurament no us havíeu pogut asseure i conèixer-vos més, per entendre'ns.
Sí, sí, és evident. Vull dir, el conèixer la gent de l'equip, però el fet de seure't no només amb les reunions que fas amb els equips negociadors, sinó d'entrar a l'Ajuntament i amb els altres grups polítics, fa que en una setmana pues, acabis tenint molt bones relacions amb molta gent. I sí que és veritat que especialment amb les persones de l'equip negociador hem tingut jornades maratonianes de ben bé gaire 15 hores seguides de treball incansable, de seure'ns a l'ordenador i tornar-ne a parlar, i això és evident que amb qualsevol relació humana fa que les relacions s'estreteixin i que creïs nous vincles.
Sabeu que tenim el nostre número de WhatsApp, el 664-526-180, perquè qualsevol persona que ens escolti pugui enviar doncs, les seves suggerències, preguntes, comentaris, etc. Nosaltres anem directes cap a les dues. Evidentment parlarem de política perquè s'estan començant a filtrar noms de regidories, persones que ocuparan les regidories. No sé si la Elena i la Jordina ens poden confirmar alguna cosa avui o dir-nos on estan.
Si vols, Elena, començo, cap problema.
Dic l'Elena perquè suposo, Elena, que tu també estàs a les reunions aquestes, a les converses.
Sí, també estic a les reunions maratonianes de 15 hores. També.
Una de les persones que hem fet més amistat precisament és l'Elena, amb aquest temps. Sí, és evident, els documents han estat treballats intensament durant tota la setmana i ahir a la tarda es van traslladar a tots els militants, amics, afiliats de les diferents organitzacions polítiques que formen part de les negociacions. Per tant, en el moment en què s'envia a aquestes persones, evidentment, comencen a filtrar-se, però de manera natural, perquè en formen part molta gent d'aquestes organitzacions. Ara bé, vull insistir en que els documents no són tancats, són documents que han de passar per la validació de tots els òrgans i cadascun de les formacions, i que, per tant, no podrem parlar de que hi hagi un acord en ferm i de qui porta què, i si no, parlar més aviat dels objectius, que al fi i al cap és el que hem estat treballant més aquest temps, fins demà.
La proposta és si s'aprova serà aquesta.
Serà aquesta, sempre s'hi pot afegir algunes observacions aquest vespre, si hi hagués alguna cosa en concret que alguna formació vegués que és millorable el que hi ha allà. Hem de tenir en compte que hem anat a grans documents de consensos. Premiem el consens al nostre acord. Per tant, vull dir, tot el que sigui per consens és el que ve amb grans majories. Nosaltres no estem disposats a debatre el que faci falta, us ho hem dit, no hem parat de fer-ho i creiem que realment el debat enriqueix i per la qual cosa estarem molt contents de que si hi ha noves aportacions i aquestes m'aporten encara més informació, millor. És un document on hi ha 27 punts programàtics inicials i on hi ha un document de gairebé 120 pàgines de quins han de ser les eines que han de bastir els propers 4 anys. Jo crec que hem set molta il·lusió de fer les coses i fins i tot hi haurà coses que transcendiran aquests 4 anys perquè la voluntat política és molt gran.
Jordi, en aquest document surts com a segona tinent d'alcalde, de govern obert, portaveu i la llei de Valent.
Exacte.
Molt bé.
Sí.
Elena, a veure què et trobi. Elena, tu estàs com a regidora de participació, voluntariat i lluita contra la corrupció.
Efectivament.
Molt bé. No sé si la resta, Marisa, Maria i Joana, heu vist aquest document, va estar publicat al diari La Mañana, entre d'altres.
L'han fet públic, aquest tall als portaveus dels seus respectius grups. Uh-huh. El tenen en format digital des de fa unes hores i en paper des de primera hora del matí. Vull dir que l'únic que no sé si han tingut l'oportunitat de que els hi facilitin, però el tenen. Uh-huh.
Doncs, en aquest cas, en principi, jo encara no l'he vist perquè he estat treballant aquest matí, sí. I, per tant, encara no he tingut l'oportunitat de reunir-me amb la portaveu, en aquest cas, amb l'Àngeles, però aquesta tarda ja hem quedat i me'l miraré amb molta cura, clar.
Molt bé.
Joan, sí, una mica igual que la Maria. No, jo sí que li he fet un repàs. D'entrada estem una miqueta decebuts perquè les propostes inicials que es havien fet no s'han recollit en aquest document, però a mi aquestes voluntats de mans esteses i negociació jo a priori me les crec, llavors entenc que és un document que admetrà aportacions i està sotmès a revisió dels altres grups i esperarem, demà tenim reunió de grup, l'analitzarem en profunditat i farem les propostes que nosaltres creguem adients per millorar aquest document, perquè al fi i al cap, com ha dit la Jordina, és el document que ens ha de servir pels propers 4 anys, llavors evidentment crec que sí ha de ser un document de consens i aquí determinarà una miqueta les bones voluntats polítiques de l'equip de govern.
Marisa.
Sí, jo tampoc he tingut l'oportunitat de veure'l, no? Però perquè m'han pogut comentar pues, el meu company, el Xavi, doncs, bé, és cert que hi ha algunes coses doncs, que no estan contemplades, que nosaltres doncs, tenim previst esmenar, i penso que, com deia molt bé el Joan, doncs, ha de ser realment un document de consens, no? Que al final la ciutat la fem entre tots, encara la fem govern i la fem oposició, i per tant estic convençuda, i així espero que l'equip de govern estigui bé a l'hora d'escoltar-nos a tots, no? I a cadascun dels que formen part de la paeria.
Hi ha un altre tema que sempre transcendeix al principi d'una legislatura, és una cosa que mai he entès mai, o sigui que no he entès mai perquè no està regulat i que no es pugui tocar, com és el tema dels sous dels regidors i alcaldes. Vull dir, al principi de les legislatures, si us fixeu, normalment es parla de sous, es pugen, normalment, i ja està, ja no se'n parla més, no? Fins al cap de 4 anys. Parlo de les municipals perquè no es poden fer abans. Sobre aquest tema sí que s'ha publicat que hi haurà una rebaixa d'un 4% al sou que percebran tant l'alcalde com els regidors i els càrrecs de confiança de la paeria. Per exemple, l'alcalde passarà de cobrar 5.006 euros bruts mensuals a 4.806 euros mensuals. Tinents d'alcalde, regidors amb dedicació exclusiva, etcètera, etcètera. Jordina, dieu que això suposarà un estalvi de 100.000 euros.
Anuals, si anuals. Es fa en còmput anual i per totes aquestes persones que comentaves, no només els electes, sinó també la part de gabinet d'alcaldia, tot el que és el personal eventual, exceptuant el que en diem el personal dels grups, perquè estaven amb uns sous que a comparació de 24.000 euros anuals, que a comparació dels sous que tu estàs, que estàs tenint en compte, ens semblàvem que estàvem a la mitja raonable de les persones, i fins i tot s'haurien de pujar una miqueteta en un context on de creixement econòmic, però la resta hi havia una disparitat molt gran. Per què es fa això? Primera, per un tema d'exemplaritat. Nosaltres hem vingut aquí, no, per qualsevol de les coses que fem, ho fem des del convenciment ple del que estem fent, i per tant hi ha un tema d'exemplaritat. Creiem que és el que diu, el que estaves comentant, que durant 4 anys no se'n parla i sembla que sigui una cosa que quedi en l'oblit, però el que està clar és que la remor de molta gent i de molta ciutadania és que la gent se fica en política per tenir determinades prebendes. Això s'ha acabat. Precisament s'ha acabat també aquest tema perquè totes les persones que formarem part del govern municipal ens dedicarem amb dedicació exclusiva a les institucions públiques. Per tant, no hi haurà dedicacions parcials i la diferència entre la pública i la privada quedarà clara. No és gaire normal ni hauria de ser raonable que una persona que porti una determinada regidoria al matí, després de la tarda, pogués tindre determinades compatibilitats que això fes perillar la transparència, el bon govern, l'objectivitat. I en aquest sentit el que suposa és que bueno, s'ha fet un, com que sabem que això suposarà més pressió econòmica, el fet que estiguin totes aquestes persones amb dedicació exclusiva, malgrat ja hi era però estava distribuïda d'una altra manera, el que fem és que totes les persones puguin rebaixar-se a aquest 4% amb el sentit de ficar els sous més en concordança al salari mitjà. Penseu que fins fa no gaire, la setmana passada, es va publicar que el salari mitjà a Lleida eren 22.000 euros. Les quantitats que estem parlant no només les dupliquen, sinó que en algun cas fins i tot una miqueteta més. Volem representar la societat de la que venim i de la que en formem part. I totes les persones que formen part d'aquest govern d'entesa compartim que els valors, no només allò que diuen el moviment se demuestra andando, pues el fiquem damunt la taula els valors. Totes les nostres rentes seran públiques d'aquí uns dies i els nostres béns, i per tant tots sabem d'on venim i cap a on anem, no? I per la qual cosa, en aquest sentit, la transparència ha de ser el punt principal de la política i el bon govern també.
Podeu intervenir,
l'Helena no ha parlat encara, però bueno...
No, jo sempre m'he dit que sí, està regulat el tema dels sous, perquè o sigui, hi ha documentació de l'Associació Catalana de Municipis i la llei del reglament de bases de règim local també determina...
Bàsicament,
el que determina són els màxims.
Exacte.
I va en funció de la població de cada ciutat o de cada capital, no? Però, bueno, sí que està bé que es regulin i bueno, se regulen els parits, se fan, se marquen a l'inici del cartipàs, que és on s'ha de marcar. Exacte. I a partir de llavors pues, ja es queda com se queda, no?
Sí, exacte. En relació amb això del 4%, comentar que també és una proposta de mínims. No entendríem potser que la resta de grups doncs, es poguessin oposar o es poguessin al final un 4% és quasi simbòlic, no? I hem de tenir molt present que la situació de l'Ajuntament és que haurem de veure en quin estat es troba econòmicament, quina és la capacitat d'inversió, perquè portem, com deia la Jordina, portem moltes propostes, portem molt bones accions que volem dur a terme i cal ser conscients que són prioritàries i que la idea és complir-les, però també tenir present que s'haurà de dur a terme una auditoria per veure exactament quina capacitat d'inversió tenim per poder portar a terme aquests projectes que pensem que són molt bons per la ciutat. Mm-hmm.
Marisa o
Maria? A mi em sembla molt correcte quan es parla de bon govern, de transparència, de que es publicaran totes les rentes, els béns que tots tenim, no? Vull dir, crec que s'ha de fer, que això...
És obligatori, per prendre possessió has de fer la declaració. Has de fer la declaració.
Per això t'he dit, que em sembla perfecte.
I d'incompatibilitats, les dues qüestions.
Abans
perdona,
no, eh? Abans no sí. Es feia això. Vale. Abans no es feia, vull dir, això...
Bueno, també ens anava com ens anava abans.
Per això t'he dit, no, és que em sembla... És que penso que s'ha de fer, o sigui, que un càrrec públic, ha de fer públic tots els seus béns, el seu patrimoni, tot el que tingui. Em sembla que s'ha de fer així. Aquesta qüestió me sembla molt correcta. Jo, una de les coses amb les que sí que demanaria a l'equip de govern és que quan parleu de dedicació exclusives, de parcials, a l'oposició no la margineu, perquè al fi i al cap la feina l'hem de fer també. Vull dir, encara que no siguem govern, nosaltres també formem part de l'Ajuntament, han sigut votats igual que han votat altres regidors i, per tant, crec que no és una bona forma de començar discriminar a l'oposició com penso que s'està fent. I no vull parlar més perquè jo no he estat a la Junta de Portaveus, però sí m'han avançat doncs, certes qüestions que, des del punt de vista de remuneració que penso que el que fan és afavorir moltíssim a tot l'equip de govern, a tots els regidors de govern, i en canvi, doncs, a l'oposició, malauradament, fan tot el contrari.
Maria.
Sí, una mica estic amb la mateixa línia que la Marisa. També penso que aquesta marginació dels que no formen part de l'equip de govern és un fet incontrovertit, perquè jo no he tingut l'oportunitat de mirar bé el document, però bueno, per el que he llegit a la premsa, per el que ara s'està exposant aquí, una mica sobre aquesta línia. Sí que és veritat que també crida l'atenció que es vol iniciar aquesta acció de fer una... passar per la sindicatura, una sindicatura de comptes, fer un estat dels comptes, i bueno, jo penso que els comptes de l'Ajuntament estan més que auditats, i aquesta sindicatura de comptes de Catalunya, vale, que ha auditat els comptes, i per tant potser en lloc de gastar els diners en una cosa que ja està feta i que potser no cal, aquesta és la meva humil opinió, potser sí que en aquest cas, en el tema de les retribucions, tampoc no cal escombrar només cap a casa a l'equip de lo que és de l'equip de govern i marginar a la resta de grups, no? En quant al tema de les dedicacions exclusives, perquè evidentment no és el mateix estar a l'equip de govern que no estar-hi, etcètera, etcètera. Per tant, aquesta qüestió també s'ha de posar damunt de la taula. Potser sí que ens estalviem, que jo trobo molt bé, evidentment, la llei de transparència, per suposat, i el tema d'aquesta rebaixa, que és un 4%, que és simbòlic, sí que realment, o sigui, no s'hauria de tenir tot, o sigui, concentrar-ho tot en el que és l'equip de govern, en aquest cas amb tres grups, i la resta, doncs, bueno, una mica és això el que hi ha, i no ho hem negociat, no ho hem posat damunt de la taula, potser tampoc no era la idea o el que... Per aquesta part, nosaltres des del nostre grup havíem entès al principi de tot quan vam tenir les converses que vam tenir. Però bueno, les coses estan així, veuran com s'acaben de resoldre i a partir d'aquí doncs, podrem parlar amb més criteri.
A mi el que em sap greu, i més amb una ràdio on ens està escoltant la ciutadania, és que el debat que el conduïm amb un debat sobre els sous o no sous dels electes públics, quan les úniques aportacions que se'ns han començat a manifestar han estat sobre aquest aspecte. També ho deixo aquí perquè hi ha molts temes de funcionament, d'altres propostes, i en cap moment tot s'ha centrat en el debat. Com que notava el company, ens estem lligats de mans i peus per una llei, la llei de bases de règim local, que determina que en un municipi com el de Lleida només 18 persones de les 27 poden tenir dedicació exclusiva. És evident que amb aquestes 18, la mateixa llei, quan ho especifica, s'entén que hi ha d'haver el govern, perquè s'hi pugui dedicar, i hi ha d'haver una part de l'oposició que pugui fer oposició. Però si la voluntat de la llei hagués set que aquesta és la meva voluntat, però que no sóc jo la redactora d'aquesta llei, sinó que aquesta llei ve d'un govern del Partit Popular, que va ser la que va determinar aquesta racionalització, que només s'hi puguin dedicar 18 de 27 en plena exclusivitat. No ho comparteixo, insisteixo, perquè crec que la qualitat democràtica és que totes les persones que formen part d'una corporació s'hi puguin dedicar al 100% i només s'hi puguin dedicar al 100% sense cap altra compatibilitat. Aquest seria el meu model si fos jo la redactora de la llei, però tenint la limitació a 18, s'ha d'entendre que amb un govern que comença, on hi ha 15 persones que comencen a treballar, el normal és que aquestes persones que comencen a treballar siguin les que tinguin la dedicació i que no hagin d'estar un quart d'hora, 20 minuts a fer determinades coses perquè se'n vagin a treballar a casa seva. A partir d'aquí, a mi m'agradaria concloure el tema aquest perquè és que em semblarà bastant penós i em semblarà bastant ridícul que el ple del Cartipàs el centrem única i exclusivament amb el tema dels sous dels electes, quan la majoria part de la gent, quan estem parlant d'aquestes quantitats, quan estem parlant que una parcialitat d'un regidor pues, són 1.600 euros, una parcialitat d'un regidor són 1.600 euros, quan hi ha molta gent en aquesta ciutat que tot just arriba el salari mínim interprofessional, em sembla vergonyós. A partir d'aquí la reflexió que podem fer és molt gran, però que a mi m'agradaria que l'oposició també es fiqués al lloc de parlar de polítiques públiques, de parlar de quines són els propers 4 anys, de consensos de ciutat, que és el que hem anat treballant aquest temps. Segurament, i la voluntat és que ens hi trobem en molts llocs molt a gust, però que el tema del Cartipàs el centrem única i exclusivament en què hi ha de lo mío, a mi no m'ha semblat tampoc massa mà oberta ni mà estesa del que havien manifestat l'oposició en el seu moment quan es van fer la primera ronda.
Sí, bueno, jo insisteixo, jo no m'he referit, jo personalment no m'he referit a això, m'he referit a que hem de mirar com funcioni el Cartipàs, ja et dic, és un document que l'hem rebut avui i l'hem d'estudiar i l'hem de mirar. Sí. També hi ha una altra qüestió, l'hem rebut avui i el divendres ja hem de passar totes les propostes, totes les qüestions. Entenc que és una miqueta just. És una mica just, massa qualitat democràtica no la tenim en aquest sentit.
El vostre grup perquè... ha demanat de fer-ho el mateix divendres,
exacte,
però bueno, nosaltres no tenim inconvenient a fer-ho.
Una mica de coherència respecte
dins els
propis grups, perquè n'hi ha que ens diuen, ho volem ja, dins el propi grup. No, millor divendres. No, ho passem a dilluns. No, ho passem a dimecres. Enteneu que hem tingut uns tempos també molt apretats aquesta setmana i que agrairíem una mica de coherència en els tempos.
No, si et dic, a mi em sembla que divendres s'ha de presentar les mocions o les propostes que hi ha sobre el Cartipàs,
les esmenes,
però quan parlem d'esmenes parlem de tot el document, és un document que hem rebut aquest matí, no hi ha hagut temps, hi ha gent que són fora, i bueno, esperem poguem-nos reunir demà i treure totes les conclusions que s'hagin de treure. A mi, a priori, bueno, pues no em sembla el Cartipàs, me sembla molt semblant al Cartipàs.
Sí, exacte.
Per això, perquè ell ha fet una lectura ràpida i comparant una mica amb l'altre, pràcticament és el mateix. Hi ha algunes coses que diferències, però
aquí hi havia una molt bona base treballada en quant a la majoria de grups fa 4 anys, per tant enteníem que doncs, s'havia de donar continuïtat i que s'havien de rectificar doncs, aquells mecanismes que no han funcionat o que no han estat prou correctes. Però ja us dic, avui a la reunió de portaveus hem parlat altres coses, però el debat s'ha centrat en aquest i sincerament jo també comparteixo aquesta tristor, aquesta inquietud de lo mío y lo tuyo, no? Però vaja.
Per cert, aquest divendres el Cartipàs pot quedar aprovat?
No, el Cartipàs s'ha d'aprovar per ple. I el ple, en principi, la Junta de Portaveus ha determinat que serà el dia 1, que és dilluns.
El dilluns.
Sí, l'únic que, el que comentava
el
divendres és l'últim dia, a les 12 de migdia, perquè els grups facin aportacions i es pugui fer un reforç o es puguin valorar aquestes aportacions per part de tots per anar al ple del dilluns.
El ple del dilluns. El dilluns pot quedar aprovat el Cartipàs, eh?
Sí.
Dilluns 1 de juliol.
En principi, sí, no?
Sí.
Un cop s'aprovi el Cartipàs, entenc que ja definia les regidories i tot
plegat. La mateixa tarda és... tothom en ple funcionament.
Això vull dir.
Sí. La mateixa tarda.
Cartipàs és el tret de sortida.
Sí.
És que mentre no hi hagi Cartipàs, tot és fer volar coloms. Exacte. Vull dir que no pots dir res fins que no estigui.
Molt bé. Per cert, Miquel Poyol, l'alcalde, aquest cap de setmana, crec que divendres o dissabte, ja va estar, o el cap de setmana, és que no recordo el dia que va ser, ja va haver aquest incendi a al turó de la Seu Vella, va estar ja al peu del canó per entendre'ns, o sigui, va visitar els bombers i ja va estar exercint d'alcalde per dir què havia passat. I que, bueno, que estava tot controlat i que ja no passava res més.
Exacte.
Dic això perquè, per canviar de tema, ho dic, si no hi ha alguna aportació més, ho dic perquè Estem obrint una setmana, tot i que és dimarts, en la que ens han dit que vindrà una onada de calor terrible. A Lleida, a més, és una ciutat d'interior en la que si tu mires les previsions de temperatures a nivell nacional, veus tot el que és l'Ebre i la franja del Segre fins a la plana de Lleida, sempre amb el vermell més extrem. Ens han començat a parlar ja de temperatures de 43-44, amb algun mitjà he vist fins i tot un 45 per divendres o per dissabte vinent a Lleida. Evidentment, l'home del temps ja ens ha dit, escolta, de 12 a 7 de la tarda eviteu sortir al sol, si heu de sortir, tapeu-vos, hidratar-se, etc. Tenim el tema dels temporers, onada de calor. Hi ha alguna cosa prevista, urgent? Perquè, clar, això, les coses meteorològiques venen així, de patac.
Sí, les coses meteorològiques venen de patac i, per sort, també tenim una corporació que el que, com has comentat, l'alcalde Pollo des del mateix dia 15, que està plenament dedicat a resoldre aquestes emergències, el que sí que és evident és que els altres volem incorporar-nos l'abans possible perquè no tot recaigui en la mateixa taula, sinó que es puguin anar gestionant de forma escalonada. Del tema dels temporers, ja la setmana passada es va demanar i s'ha atorgat ja per part de la Generalitat aquestes persones que han de formar part d'aquesta oficina d'atenció als temporers, i també s'ha parlat, s'ha fet una reunió amb totes les entitats que formen part del sector per ficar-la en funcionament segurament a partir del dia 1 de juliol. No puc donar una data encara perquè sí, això està depenent d'ells, però el que està clar és que de moment aquestes persones estan atenent per totes les entitats i pels serveis socials del propi Ajuntament, i el que es farà és ficar en funcionament aquesta oficina perquè no tothom vagi allà on pugui trobar un recurs, sinó que els recursos es fiquin al servei de la ciutadania on s'estiguin produint, no? Perquè és cert que la campanya de la fruita ja fa dies que ha començat, i per tant gent que està treballant en l'àmbit de la fruita el tenim i s'estan atenent bonament com es poden des de tots els recursos dels que disposem. I l'onada, sí, és evident, ens interpel·la molt el tema del futur del planeta. Semblava que ens quedés molt lluny, però el tema de transició energètica és un dels punts principals del nostre acord polític, i el tema de quines són les mesures que hem de prendre des de Lleida per mitigar aquest efecte de calor que ens està arribant és determinant. Afecta la salut de les persones, especialment a la gent gran, especialment als nens, especialment a les persones més vulnerables, que no tenen mitjans per refrescar-se a casa seva ni per tenir aquesta sensació, i això és un tema que ens preocupa moltíssim.
Joan.
Sí, bueno, evidentment el tema del canvi climàtic és el que afecta, i aquestes onades de calor que estan passant cada vegada seran més sovint, no? Ja saps com és Lleida. Lleida és un clima d'interior i sempre ens passa.
Som d'extrems aquí,
eh? Aquí som d'extrems, no? Aprofitant això que deia la Georgina, se va aprovar ara fa poc un pla d'objectius contra la lluita del canvi climàtic, i jo vaig poder llegir amb les declaracions d'intencions de tots els partits que lo dels ODS, lo dels objectius de desenvolupament sostenible, tothom ho portava a la seva agenda, no? Anem a veure si podem treballar fort amb això, i sobretot pensem petardos, coses d'enquestes, que tots aquests focs que passen ara últimament solen ser d'aquesta manera fortuïts. Hi ha tots els cereals per cosechar,
no diria fortuïts, diria negligents.
Bueno, sí, més que fortuïts són negligents. O sigui, s'ha de tindre molta cura amb aquestes qüestions perquè està tot que sembla pólvora.
Amb el que portem d'any a Lleida hi ha hagut 44 incendis negligents, dels quals ara no sé el tant per cent, però un tant per cent elevat de burilles tirades per la finestreta. Avui ho deia al començament del programa, fa 20 anys que la DGT ens diu que no s'ha de tirar la burilla per la finestra, però sembla que costa entendre-ho. Per cert, Jordina, ja que has parlat d'això, Sergi Talamonte serà, si s'aprova el tema, portarà el tema de la transició energètica i la llei d'ajusta. El tema de la recollida porta a porta és un model que seguireu?
És una de les propostes d'anar implementant barri a barri. Ja...
Ho dic perquè al costat tens el regidor que li va tocar engegar-ho.
Exacte.
Joan Queralt.
Bé, bueno, però la proposta hi és, i fins i tot hi ha barris que durant la campanya ens han manifestat de dir, escolta, nosaltres volem ser els primers, encara que sembli mentida, vull dir, hi ha moltíssima gent que creu que hem d'anar cap aquí, que no tenim altra, vull dir que o ens hi fiquem tots a ser especialment curosos amb el tema de la recollida selectiva, amb el tema d'intentar contaminar el menys possible, o no. No n'avançarem. la nostra canalla són els primers que estan hipersensibilitzats amb aquest tema i crec que, amb això, en molt poc temps, la mateixa societat avançarà molt més ràpid del que volem. Per tant, és un tema dels que portem. Sí que és cert que s'ha d'anar, no et vull dir el mateix dimecres, ficarem en funcionament tota Lleida amb el porta a porta. S'ha de fer un estudi de la concessió administrativa, s'han de fer diverses coses, però la voluntat hi és.
O sigui, hi ha barris que t'han demanat que ho volen fer.
I tant, sí, sí.
Jo és que vaig entrevistar en el seu moment el Joan Queralt i els inicis són molt més durs, eh?
Bueno, els inicis sí, però en aquests moments...
Però perquè al principi va haver moltes més queixes que no pas si ho volen fer.
Però jo penso que és un tema que...
Però és un tema que ha anat bé.
No hi ha volta enrere i hi ha un fet significatiu. Aquí s'ha passat d'una recollida d'un 26-27% al barri on s'ha aplicat al 83%. Clar, veient aquests resultats, el que sigui també cert, que això s'ha fet a Ciutat Jardí, que és una àrea que possiblement sigui molt més fàcil d'aplicar aquests sistemes, i jo penso, bueno, i això també és una, crec que, i per part de tots els grups, jo em sembla que amb això trobaran la mestesa real, possiblement no, el mateix sistema no es pugui aplicar el mateix en una ciutat més horitzontal com és Ciutat Jardí, que en una ciutat més vertical com puguin ser els barris molt més poblats. Poden conviure diferents sistemes de recollida, però sí que és cert, com deia la Jordina, que és un lloc, és un tema al que hi hem d'anar, perquè és que el món és el que tenim i no en tenim d'altre.
De manera molt breu, alguna aportació?
Sí, bueno, a part de que, bueno, estic completament d'acord amb el company, però sempre es generen, no?, aquestes reticències quan es tracta d'engegar una mesura, en aquest cas, que, bueno, que ha funcionat a Ciutat Jardí, les dades són les que heu dit ara, i evidentment que tots els grups, en aquest cas, penso que és, bueno, nosaltres, des de luego, per la nostra banda, sí que tenim la mà estesa en aquest sentit, no?, i a continuar treballant perquè el tema del canvi climàtic és una cosa que ens pertoca a tots i tothom hi estem prou sensibilitzats. A partir d'aquí, aquestes reticències s'han de salvar, no només demostrant que funcione, sinó també oferint els recursos a aquelles persones, la facilitat sobretot de que la persona pugui reciclar, perquè es tracta de donar facilitats i de, bueno, és el que deia, no? No és el mateix d'una forma horitzontal que una manera vertical, perquè les formes seran diferents, no es pot implementar el mateix, el tema dels cubells, el tema dels camions, aleshores, els horaris que passin, totes aquestes qüestions s'hauran de estudiar, però
Marisa.
Clar, no és el mateix, és el que dieu, no? Ciutat Jardí que amb un Ricardo Viñes, suposo que s'haurà d'estudiar de quina forma es pot fer, i en tant en quant doncs, es faci bé, la gent ho acceptarà, encara que a vegades costa, no, d'entendre.
Els canvis, la gent d'entrada dels canvis, tothom s'hi fica una miqueta de frente.
Ara la Marisa, veig que som de la mateixa època, perquè has dit Ricardo Viñes. I jo això ho deia quan érem adolescents, també, eh? On quedem a Ricardo Viñes.
Yes.
Som jovens encara, però vull dir que quan érem adolescents se quedem això. Escolteu, que arribem a les dues, evidentment molta feina per fer, una molt local, municipal, i d'altra, com jo crec que és el tema de la llei d'Anvert o el tema del canvi climàtic o tot, doncs és una feina que, no sé, crec que estaria bé que no tingués a veure amb quin partit polític està al poder, sinó que tothom es posés les piles, ja que són unes línies mestres a nivell general i que seguissin i punt. Però bueno, això ho veurem. Escolta, que estic content, avui s'han estrenat persones aquí a la tertúlia i això sempre és bo. Joan Queralt, Marisa Chandri, Elena Ferre, Maria Borrell, Jordina Freixanet, gràcies per estar amb nosaltres, que tingueu bona setmana.
Moltes gràcies.
I nosaltres ja arribem directes a les dues de la tarda, com sempre un plaer. Segueixes ben informat a les sintonies de la cadena COPE. Demà hi tornem puntuals, 12:20, estarem a dimecres demà. I recorda, beu, hidrata't i no et posis al sol.